A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Nou i 34 minuts, vinga que no ha estat res, hem passat una setmana ja de roda de portaveus, n'hem tingut tres, hem tingut a Mònica Gallardo, a Luis Miguel García i a Carme Gasulla. Hem tingut al darrere de les seves precisions la possibilitat de la incorporació del PSC al govern, una possibilitat que cada vegada sembla que es va fent més evident, i segurament abans de Sant Joan vagin a saber si sabrem alguna cosa, perquè Luis Miguel García ens deia que això ja estava, vaja, en fi, que faltava pot per ficar-s'hi. Després els comentarem més o menys això del document que roda tant que no sabem si ha arribat al despatx de Manu Rodríguez. Manu Rodríguez, bon dia, bona hora.
Què tal? Molt bon dia, Vicent.
Què tal? Estem bé? Esteu bé?
Tot bé, perfecte. Per sort, tot perfecte.
Per sort, tot perfecte. Jo no sé si per un advocat, aquest mes ha estat un mes, tots els processos judicials aturats, tot aturat. Ara és veritat que sembla que es comença a recomençar, però virtualment parlant, jo diria que, vaja, no sé, un judici en forma virtual no es deu poder fer, no?
Home, sí que s'estan prenent mesures en aquest àmbit, s'està intentant doncs regular d'alguna manera en determinades circumstàncies doncs començar a fer judicis telemàtics. Crec que el primer que es va fer a tot l'estat va ser a Saragossa un parell de setmanes, va ser una prova que jo crec que va estar molt bé, però de totes maneres pensem que el passat dijous dia 4 es van aixecar els terminis processals i per tant tornava a començar, entre cometes, l'activitat normal, no? També t'haig de dir que la majoria d'advocats, molts, per sort, podem treballar, hem pogut treballar des de casa, i d'altra banda també hem pogut, sempre tenim una certa, la majoria, tenim una certa acumulació de feina, i per sort o per desgràcia, doncs aquests mesos ens han anat, en certa manera, bé, per poder alleugerar una mica la càrrega de treball que tenim.
És més fàcil treballar d'advocat des de casa o treballar de polític des de casa?
Absolutament, jo crec que com a advocat, evidentment,
millor,
com a polític és més complicat.
Com a polític és més complicat? Sí. Heu vist aquest document que roda de la possibilitat de la incorporació dels regidors del PSC i de com estaria repartit tot?
Bé, doncs, a veure, sí que, bueno, no, el document en si no l'he pogut veure, però sí que es porta parlant des de fa molts mesos de la possibilitat de la incorporació del PSC i no sé si era el Margalló, però crec que hauran de ser aquests partits els que hauran d'explicar per què ara i no fa un any o per què ara i no fa 6 mesos. Home, jo crec que serà sobretot important veure quines competències, en quines condicions, que han pactat i especialment la qüestió de com afrontem la situació de la Covid-19. No? Jo crec que aquesta situació, aquesta excepcionalitat, aquesta urgència ens marcarà el pas segurament el que resta de mandat, no? I per tant, crec que no només el pressupost d'enguany, sinó els que vindran doncs seran importants per poder fer front als efectes de la pandèmia. No?
Comencem per aquí, perquè Ciutadans ha estat especialment crític en dues qüestions, i encara n'afegiré una tercera, en la qual també segurament he compartit crítica amb Nou Horitzó, més d'una d'elles. Una, el fet que enteneu que agafar el pressupost del 2020 i refer-lo no és una bona solució. El fet que enteneu que el comitè que s'ha creat per gestionar la pandèmia hagués pogut millorar-se, s'hagués pogut ampliar. I tercer, el que enteneu que no ha estat tampoc una relació massa fluida d'informació entre govern i oposició. Aquestes serien els tres principals eixos de crítica de Ciutadans respecte a la gestió del govern.
Totalment, ho has dit clarament. Crec que, evidentment, d'una banda, la qüestió de pressupostària. No estem en un moment ordinari, en política ordinària, on cadascú té les seves maneres de pensar, els projectes de poble o municipals propis, i evidentment no es pot entrar o no es podia entrar en una batalla normal, en una qüestió pressupostària, no? En tot cas, nosaltres, en el moment que va començar la crisi de la crisi de la Covid-19, nosaltres vam fer una mà estesa al govern, concretament a l'alcaldessa. Jo vaig trucar a l'alcaldessa i li vaig comentar que evidentment, que el que necessitéssim, doncs el tindríem al seu costat, però evidentment per qüestions urgents, per qüestions que ens requerissin. I sobretot creia jo que era una gran oportunitat, doncs, per intentar, doncs, que tot el plenari, a banda d'idees, de banderes, de colors, que s'ha repetit molt durant aquests mesos, doncs poguéssim anar tots a una, intentar donar solucions als ciutadans i ciutadanes i sobretot, doncs, donar respostes, no? Aquesta qüestió per nosaltres era cabdal, perquè el pressupost és l'eina fonamental per poder engegar determinades polítiques, és a dir, sense pressupost, sense una partida pressupostària, sense calés, perquè ens entenguin, no podem fer determinades coses que podem prometre, podem intentar plantejar, podem fer mocions, però al final, si no hi ha calés, si no hi ha voluntat política, no es pot fer, no? I nosaltres creiem, vam donar la possibilitat que de refer aquell pressupost que es va aprovar el mes de febrer abans de la pandèmia, que no donaria resposta als efectes de la pandèmia, tal i com van reconèixer no només l'alcaldessa, sinó també el senyor Luis Miguel García en seu plenari. Per tant, nosaltres dèiem, encara que necessitéssim, doncs, tancar-nos durant una setmana en un despatx treballar en aquest pressupost que pugui donar resposta, doncs ens tindrien al seu costat, no? El problema és que la resposta per part de l'alcaldessa és que ja ho tenia pactat, que no ho volien refer, que ja ho tenien fet, i que, clar, com que el tema de la qüestió de la partida de l'any, jo ja li vaig comentar, escolta, senyora Carbonell, vostè, el seu equip, fa 3 mesos em deien que la partida de l'any no era prioritària i que estaven disposades a treure-la, i ara em diuen que no, però en tot cas aquesta partida sembla residual, sobretot en una situació de Covid, i això evidentment era l'excusa contra nosaltres, no?
Faig un encaix, sí, aquí, per si és quelcom que cal introduir en aquest debat a partir de les reflexions que ens han deixat més d'un grup polític. El fet de, tu pots plantejar refer un pressupost de dalt a baix, però els timings de les tramitacions administratives poden obstaculitzar l'execució d'aquest pressupost fins que no hi hagi l'aprovació de determinats processos que importen la redacció o desenvolupament del pressupost. Us ho dic perquè aquests dies també hem escoltat bé aquella dialèctica entre els sectors econòmics i la ciutadania que demanen solucions ràpides i les institucions que, tot i forçar la màquina al màxim, o menys, òbviament, si fem cas al que ens diuen, no poden satisfer amb la rapidesa necessària els desitjos de molts autònoms, molts empresaris i molta ciutadania que està en una situació vulnerable, perquè els processos de tramitació tenen el temps que tenen. Aquest era, diguem-ne, un element que també s'incorporava en aquest debat sobre la possibilitat o no de fer un pressupost nou. És cert que això obstaculitzaria l'eficàcia de fer un pressupost, no?
No, jo crec que al revés. És a dir, nosaltres, de fet, li vaig comentar a l'alcaldessa que s'havia publicat el pressupost que s'havia aprovat el mes de febrer. En principi s'havia publicat, no recordo si era el BOP o el DOC, i després es va publicar el BOP, el Butlletí Oficial de la Província, no? El tema és que es va publicar molt tard el del BOP i això implicava que s'havia d'esperar un mes més per poder aprovar definitivament. És a dir, que ja els problemes els posaven ells. Això d'una banda. D'altra banda, nosaltres, durant l'etapa de confinament, que tothom estava a casa, o en teoria hauria d'haver estat a casa, nosaltres estàvem disposats a negociar fil per randa tot el pressupost, partida per partida, encara que haguéssim d'estar una setmana o 2 setmanes tancats. Després es podia fer un ple d'urgència, aprovar-lo i publicar-ho el dia següent, intentar publicar una publicació immediata. Durant aquests 3 mesos i mig de confinament i desescalada, pregunto, no hem tingut temps per intentar refer aquest pressupost? Jo crec que no és dir la veritat a la ciutadania dir que no teníem temps. El problema, d'una banda, és que ja tenien els vots, hi ha hagut molta desídia, i tercer, ens l'han intentat, i ho dic clarament, intentat colar clarament per la via de la modificació de crèdit, i intentant, doncs, consignar, és a dir, la majoria de partides a zero, per tal de, que ara ho comentaré, no? per tal de que el govern, per via de decret, pugui fer i desfer el pressupost com li vingui en gana, quan el pressupost ha de passar sempre pel ple i quan, a més, qualsevol modificació de crèdit important doncs s'ha de fiscalitzar, l'han de conèixer els grups municipals, no? Doncs semblava que aquí l'alcaldessa el que volia era un xec en blanc. I és evident que ja tenia el pressupost aprovat i ara volia aquest xec en blanc per poder fer i desfer aquest pressupost. Ni és seriós i nosaltres teníem greus dubtes de legalitat i, per tant, vam presentar un escrit, una petició d'informe a la Secretaria General perquè ens informi si això suposava, primer, si era legal, segons, si suposava buidar de contingut al ple, que és evident que sí, i sobretot després una sèrie de qüestions ja molt més de caire tècnic, no?
Han tingut però, resposta d'això?
No, encara no. Encara, eh? De fet, no, gràcies a aquesta presentació, bueno, aquesta petició d'informació, es va retirar aquest dictamen de l'ordre del dia. I, de fet, aquesta qüestió que es va plantejar per la part de la senyora Almirall, jo vaig parlar amb coordinadors de secretaris de la província de Barcelona, amb un secretari jubilat, i em deia que era il·legal, i l'altre em comentava clarament que això... era una falta absoluta de previsió econòmica i que era més propi de municipis petits, molt petits, on no hi ha gran quantitat doncs, de partides ni pressupostos grans. No? I, per tant, és una falta, jo en tot cas, jo crec que és una falta total de respecte, no només als grups municipals, sinó a tota la ciutadania de i sobretot una falta de previsió i de ganes de treballar. No?
Anem pel segon punt, la qüestió del comitè i de com Ciutadans ha considerat el funcionament d'aquest comitè i a partir de la proposta que el mateix grup feia, de poder-lo ampliar més i de si això hagués resultat operatiu o no en la quotidianitat diària.
Sí, nosaltres des d'un primer moment vam creure que era necessari, però no només perquè era la nostra proposta, sinó que molts municipis, des de Vilafranca del Penedès, Barcelona i molts municipis arreu de l'Estat, vam crear el comitè de crisi. En canvi, aquí a Sitges es va crear el comitè de seguiment, que al final era, ens deien que era el mateix, però no era el mateix, amb tècnics, amb responsables públics que donessin, fessin front a les mesures a la situació de la pandèmia. I nosaltres, de fet, creiem que era el moment de que l'alcaldessa intentés liderar no només el seu govern, sinó a tot el plenari, intentar fer una mà estesa a tots els grups per intentar consensuar propostes. I hem vist durant tot aquest temps que això no només no s'ha produït, sinó que no s'han tingut en compte. No? D'una banda, jo crec que també entra aquí, és un detall o un matís, la política a nivell més parlamentària, més de Catalunya, no? De vegades sembla que no es volia molestar a la consellera de Salut, que és és el mateix grup parlamentari de l'alcaldessa, o al senyor el Homrani, que és d'Afers Socials, que és el que s'ocupa de residències, que també és el mateix grup parlamentari que l'alcaldessa. No? I, per tant, crec que aquí entraven altres dinàmiques. I també crec que hi ha una gran irresponsabilitat per part d'altres grups que no formen part d'aquest grup parlamentari que podien haver demanat o tingut fer més força per intentar treballar en línia, sobretot a nivell d'EPIs, de desinfeccions, de fer front a la pandèmia molt abans. No?
Perquè si heu de valorar la feina d'aquest comitè, com la valoreu?
Bé, la veritat és que com a comitè nosaltres no hem rebut les actes d'aquest comitè i, per tant, com que no hem pogut participar d'aquest comitè i com d'altres qüestions que també són capdals, com ara l'execució del pressupost, que ens tenen vetat a nosaltres i a Nou Horitzó perquè els hi ve en gana, doncs nosaltres, com que no hem pogut participar directament, no podria donar una anàlisi més clara, no? Però en tot cas, nosaltres el que hem vist és que sempre hi ha hagut una actitud reactiva per part de l'equip de govern, sempre s'ha actuat a contestant-nos o reactivament a la resta. Per exemple, la qüestió de fer dues juntes de portaveus setmanals, primer va ser perquè nosaltres, tots els grups, especialment de l'oposició, vam demanar respostes i que se'ns informés, no? En tot respecte a la qüestió també de les residències. Hem intentat que es donés la major informació en temps real, però no ha estat possible. Després, determinades mesures que ens han anat prenent durant, durant l'etapa també de la desescalada, no? De les infeccions de les residències. És a dir, costava molt que arribés la informació, no? I hem vist que han intentat, doncs, que privar-nos de molta informació a la majoria de grups de l'oposició. No sé si és perquè no tenen... jo crec que hi ha una certa desconfiança cap a la resta de grups. El govern pensa que ho fa tot d'una manera meravellosa i no els agrada la crítica.
És recíproc, això?
En un principi nosaltres hem donat, i de fet, no només a les actes, sinó a les videoactes dels clients, nosaltres durant els primers 100 dies hem donat l'oportunitat al govern que s'expressés, que intentés treballar, que donés... que comencés a treballar. A banda de colors i de qüestions, evidentment, de caire més ideari o de caire ideològic, però nosaltres durant aquests 100 dies vam donar, com a tio en castellà, rienda suelta i que comencin a treballar. Crec que vam ser molt responsables, però a partir del mes de gener, febrer, que va haver-hi aquest run-run, no?, de possible moció de censura i de... Jo crec que l'alcaldessa va patir per la seva cadira i es van veure que no estaven en majoria. Al final és una qüestió aritmètica. Cada grup juga les seves cartes. Jo crec que aquí el Partit Socialista, amb més o menys habilitat, va intentar liderar una moció de censura que finalment no es va produir, però jo crec que hi ha una certa reticència, no?, entre l'alcaldessa i determinats grups polítics, però no per res, sinó jo li deia a l'alcaldessa, i de fet li vaig comentar una vegada al Parlament, això és política, no t'ho prenguis com res personal, no? Al final, si nosaltres tenim l'oportunitat, perquè per això ens presentem, tenim l'oportunitat d'arribar al govern i governar, ho farem, no ens quedarem al marge. Finalment, l'acord amb el Partit Socialista no es va produir i, per tant, nosaltres assumim la nostra responsabilitat, que és fiscalitzar i donar veu als votants, a les persones que han votat a Ciutadans.
Us ho preguntava perquè en el darrer ple municipal l'alcaldessa va fer una defensa molt vehement del paper del govern a l'hora de comunicar-se d'una forma permanent amb l'oposició i, si no recordo malament, bé, aquella frase que després va provocar el desencontre amb la portaveu de Junts per Sitges, Mònica Gallardo, sobre que el govern s'havia sentit molt sol en un moment en què estava morint gent, etc etc, i d'alguna forma l'alcaldessa lamentava que no hi havia hagut reciprocitat per part d'alguns grups aquesta intenció que tenia el govern sempre d'informar. No ho veieu així?
No, evidentment que no. És a dir, el problema és que el govern actua i hi ha més en clau jurídica com si fos un contracte d'adhesió. És a dir, o com es diu en castellà, com les lentejas, les tomas o las cejas, no? Al final és, això s'ha de fer així perquè em dóna la gana i m'has d'aprovar tots els punts que venen a l'ordre del dia i s'ha de fer el ple el dia que em vingui en gana, i s'ha de fer la Junta de Portaveus d'aquesta manera i no es poden aixecar actes i no pots presentar més de dues mocions i no pots fer determinades preguntes o això és una resposta. Mira, perdona, al final els grups de l'oposició, de la mateixa manera que el govern, tenim la nostra responsabilitat. Jo conec la meva, la nostra, que és clarament, d'una banda, fiscalitzar, sobretot ser útils i tercer, proposar. Proposar i sobretot que siguin propostes que siguin bones o que estiguin en la línia que hem proposat nosaltres des de fa molt de temps, no? I per tant, aquí crec que l'alcaldessa, doncs, s'ha extralimitat. A banda d'això, crec que no està o no li senten bé la crítica. Escolta, és que ens fiquem en política també per això, és a dir, perquè s'ha d'escoltar el contrari, s'ha d'escoltar, encara que no t'agradi, encara que no ho comparteixis, s'ha d'escoltar la persona que potser diu una cosa que no t'agrada, que potser hi ha una part de veritat, hi ha una part de política, hi ha una part que no és creïble, però s'ha d'escoltar. I de la mateixa manera que el govern ens intenta vendre moltes vegades plens que finalment hi ha determinats dictàmens que o no s'aixequen o que s'acaben votant en contra o que es desestimen, doncs aquí el govern ha de fer una gran autocrítica i veure per quina raó no tenen el suport ja no només de grups municipals, sinó a nivell de poble, perquè finalment el govern, per una situació circumstancial o conjuntural, estan al govern, però no és que siguin la majoria. Ara, si entra el Partit Socialista, potser sí, però a nivell de percentatge no són la majoria ni de broma. I jo crec que hauríem de fer aquest esforç per intentar, doncs, escoltar més, doncs, liderar i acceptar la crítica i la fiscalització dels altres grups.
No ens movem de l'àmbit econòmic. A partir d'una moció que no es va presentar al ple, però que d'alguna manera va romandre allà, en el rerefons del darrer ple municipal, que era aquella moció de Junts per Sitges, en la qual parlava de la possibilitat que l'Ajuntament agafés 10 milions d'euros del seu romanent de tresoreria per, d'alguna forma, poder-los utilitzar per donar crèdits a autònoms o petites empreses amb l'aval del Banc d'Espanya, a qui Junts per Sitges havia preguntat, etc etc. Per una banda, com valoreu aquest debat en paral·lel sobre si aquesta moció s'hagués hagut de presentar al final? I per altra, la pregunta que estem fent també aquests dies, l'Ajuntament podria fer això?
Jo, de fet, aquesta qüestió la vaig parlar amb la portaveu de Junts, que és la Mònica Gallardo. Jo crec que sí, de fet, sí, però en tot cas hauria de ser el govern qui preguntés directament també al Banc d'Espanya per intentar, doncs, plantejar noves propostes en aquest àmbit, no? L'àmbit econòmic. Jo crec que era una bona proposta. Nosaltres, ja li vaig comentar a la senyora Gallardo que nosaltres estàvem d'acord en aquesta proposta, que era una oportunitat, perquè més enllà de la qüestió d'estabilitat pressupostària, dels plans econòmics i financers d'aquests dos anys, i que he repetit moltes vegades, no?, que el pressupost no s'aguanta i que finalment tindrem més, és a dir, tindrem un desajust econòmic important, doncs jo crec que era una oportunitat. Jo crec que els 35 milions d'euros que tenim de romanent s'han de fer servir per intentar ajudar a comerços, a les empreses, als autònoms, a totes aquelles famílies i persones vulnerables de la vila, i que crec que els diners estan per això, no? El problema és que, com sempre, el problema és que la proposta no ve d'un grup del govern, no, la proposta ve d'un grup de l'oposició, en aquest cas de Junts, de la mateixa manera que moltes propostes que venen de Ciutadans no s'accepten, o com per exemple, no, l'altre dia és bastant fort, no?, que sigui Esquerra Republicana la que votés en contra d'una moció que digués que els romanents es quedés a Sitges i que no se n'anés a l'Estat. Doncs Esquerra Republicana vota en contra. Això jo crec, i la CUP també, haurien d'explicar-ho bé, no? I en canvi el PSC o Junts van votar a favor d'aquesta proposta de Ciutadans, no? Però en tot cas, la proposta que em plantejava la senyora Gallardo, estem totalment d'acord. Crec que amb 10 milions d'euros es poden fer moltes coses, moltíssimes, i sobretot necessitem aquest pla de contingència, no? Però no només això, sinó també crec recordar que aquest pacte socioeconòmic, també aquesta iniciativa la va portar la senyora Gallardo i tothom ho va veure bé, i finalment el govern es va veure obligat a fer-ho seu també, no? Però és com sempre, no? Actuen reactivament i sense iniciativa, en una iniciativa molt, molt curta i de curta mirada, no?
O sigui que fins on podeu saber, l'Ajuntament podria donar crèdit.
Sí.
Sí,
sí, això és el que s'ha dit al Banc d'Espanya. En tot cas, jo crec que ha de ser el propi govern qui pregunti al Banc d'Espanya, Intervenció o Secretaria General, que facin un requeriment al Banc d'Espanya per veure quins límits, i de fet fins i tot al Ministeri d'Economia, per tal de veure fins quins límits podem... I, de fet, no només això, sinó també, crec, sent realistes i pragmàtics, doncs assumir competències que a hores d'ara no es prenen o no estan ben dotades per part de la Generalitat, com hauria de ser la qüestió de les residències, no? Crec que l'Ajuntament pot fer molt, tenim calés, però falta iniciativa.
Apuntem en l'àmbit econòmic també. Gremi d'hostaleria, sector econòmic, que ha deixat sobre la taula tot un seguit de propostes aquests dies que han estat valorades també de manera diferent pels representants polítics i també per la pròpia ciutadania. Anem per parts. En el seu conjunt, què us semblen les propostes del gremi o del sector de l'hostaleria, entre elles aquesta, diguem-ne, que s'ha fet tan, tan popular de la terrassa al passeig de la Ribera? I en segon lloc, si creieu obertament que, a part de resoldre aquesta urgència que poden tenir ara molts treballadors que estan amb expedients de regulació o bé a l'atur, Sitges ha de fer alguna cosa, després de tants anys, encara se l'ha de tornar a plantejar, però si Sitges ha de fer alguna cosa per no dependre d'una forma tan, tan, tan evident del turisme.
Absolutament, però això és un canvi que comença pel final. Jo crec que aquí hi ha canvis estructurals que no es canvien d'un dia per l'altre. És a dir, aquest tipus d'iniciativa s'han de fer dintre d'un marc de normalitat, s'ha de fer també quan hi ha aprofitar determinades situacions o conjuntures o donar possibilitats a empreses o autònoms o emprenedors que tinguin idees i que les vulguin dur a terme, no? Però, en tot cas, crec que, és a dir, no podem deixar de banda que el turisme és la principal activitat econòmica de la vila. Hi ha molts hotelers, hi ha molts comerços, hi ha molts autònoms, hi ha moltes persones en situació d'ERTE i que crec que hem de reprendre l'activitat el més aviat possible. I és que no podem mirar cap a un altre costat. És a dir, segurament hi haurà municipis de l'interior que ja els agradaria poder viure el turisme com vivim nosaltres. I tant que sí. Però també hi ha moltes, segurament, hi ha moltes coses a fer, però crec que sobretot s'ha de fer en una situació més de normalitat o més de caire ordinari i aprofitar el moment, no? Quan potser un inversor o una persona que tingui alguna idea que pugui servir pel futur, per a la vila, doncs es pugui valorar en el seu moment, no? Però en tot cas, nosaltres, jo ho he dit clarament i de fet ho vaig comentar per una xarxa social, estem d'acord amb les propostes que es feien, per exemple, des del Gremi d'Hostaleria i des dels diferents sectors i entitats. Nosaltres des del grup municipal hem tingut reunions amb diferents entitats, ens han plantejat determinades qüestions també, i crec que hem de ser valents a l'hora d'abordar determinades situacions, com ara la qüestió també de les terrasses o la modificació de crèdits o la modificació de pressupostos o la modificació de reglaments o també, per què no, també abordar la qüestió del autòdrom de Terramar des d'una vessant també econòmica i d'oportunitats, no? Perquè finalment hem de veure i hem de valorar que hi ha molta gent i molts llocs de treball que depenen també de l'activitat econòmica, no?
Ens ho heu posat molt bé. Què us sembla el projecte de l'autòdrom?
Bé, nosaltres, d'una banda, el projecte, i s'ha de dir clarament, ara els qui volen presentar al·legacions, ara els que estan al govern, fa 12 anys ens ho estaven presentant en una junta de portaveus. Ens haurien d'explicar per què abans ens ho explicaven com una oportunitat i ara ens ho expliquen com si fos un mal per tothom, no?
Un encaix aquí, com que n'era el testimoni, allò que es va presentar a la Junta de Portaveus s'assemblava molt al que ara podem consultar també? Sí.
Era el mateix.
Era el mateix?
Sí, sí, sí. Era el mateix. I, de fet, no només això, sinó, a més, la qüestió de la hípica i tal, sinó jo he aprofitat durant aquestes setmanes doncs, per informar-me una mica i parlar amb gent que entenc d'aquestes qüestions. I em deien, no? És que clar, és que venen cavalls de tota Europa, persones amb una capacitat adquisitiva important, i tot s'ha de dir, a més, aquest projecte depèn de Sant Pere de Ribes, és a dir, no és del nostre municipi. Nosaltres podem presentar al·legacions en tant en quant pot tenir una afectació directa al nostre municipi, però en tot cas, tot s'ha de dir, és a dir, va estar aprovat per Sant Pere de Ribes, Sitges no va presentar al·legacions en el seu moment, ha estat aprovat per la Generalitat, i ara, en el plan més econòmic, doncs, s'ha d'explicar que gent que abans anava a Bejar de la Frontera ara vindrà aquí, a Sitges. Hi ha cavalls que valen més d'un milió d'euros i potser hi ha algú que em dirà, és que clar, és que només aquests de Ciutadans o de Junts o de qui sigui només pensen en els calés. Doncs no, també pensem en la qüestió de l'equilibri i de les oportunitats, no? Crec que moltes persones que vindran al que era l'autòdrom, doncs també vindran a hotels de Sitges, vindran a restaurants, vindran als comerços, això crearà més activitat econòmica, donarà més valor afegit, també potenciarà molt més la marca i jo crec que hi ha qüestions com ara aquesta o d'altres que vivim i que jo crec que no s'han de perdre, com ara també el Festival de Jardins de Terramar, que no s'han de perdre, és a dir, són oportunitats que donen un valor afegit a la vila, no?
Com que sempre heu estat molt amatent als processos, alguna de les qüestions que aquests dies s'han comentat sobre l'autòdrom es podien aprovar, diguem-ne que determinats processos importants per a aquest projecte durant el període de l'estat d'alarma?
Relatiu a la...
Relatiu a la tramitació urbanística, relatiu a la validació definitiva del projecte, per una banda, la modificació d'aquesta part del Pla General de Ribes, que es va aprovar, si no recordo malament, també al mes de març, i per altra, aquesta de la Comissió d'Urbanisme del Penedès, referent al projecte que el va validar també en període d'estat d'alarma, en una reunió al mes de maig, si no recordo malament. Es podia fer això?
Sí, jo personalment crec que, des del meu punt de vista, crec que si no hi ha cap grup municipal que suposi que s'aixequin determinats actes o s'aixequin determinats dictàmens o no suposen, es pot aprovar tot el que es consideri. De fet, es poden reformar reglaments, es poden aprovar partides pressupostàries, no només els que tenen a veure només amb la Covid, sinó també qüestions més de caire ordinari o de funcionament intern. De fet, nosaltres hem aprovat un pressupost ordinari, no, que en teoria no tenia res a veure amb la Covid-19. I, per tant, nosaltres, jo soc més del parer de que sí, tot el que es consideri per part dels grups i per part de l'Ajuntament en qüestió es pot aprovar, i qui cregui que no es pugui aprovar, doncs té la justícia, pot impugnar els actes o els dictàmens i que digui ja dirà el jutjat, no?
O us van servir les disculpes del regidor Terrado?
Bueno, nosaltres, jo la veritat és que, a diferència, i ja són qüestions més de caire personal, jo amb el senyor Terrado sempre he tingut molt bona relació i, per tant, crec que el senyor Terrado, doncs, la veritat, és una persona que té bon caràcter. Potser hi ha moments que com tothom, no? que no es pot sobrepassar, però nosaltres sempre hem tingut molt bona relació i accepto que el senyor Terrado doncs assumeixi la crítica i bueno, la responsabilitat.
A dret a llei, i fins on podeu dir, Sitges ha fet tard amb això de l'autòdrom?
Jo crec que no. Jo crec que Sitges va dir la seva i en el moment concret, i ara s'ha dit per part d'un altre equip de govern, per circumstàncies més de suport dintre del seu propi govern, és a dir, abans estava Junts o a Convergència i ara està a la CUP, doncs tenen visions diferents i aquí Esquerra està bon.
Ho dic perquè es pot revertir alguna cosa d'aquest projecte? O a les alçades en què està, creieu que no? No.
A hores d'ara no. Home, potser fa 3 anys, potser doncs, presentant al·legacions, potser parlant amb l'alcaldessa de Ribes o l'Ajuntament de Ribes, però primer és que tot s'ha de dir, clarament. És que és un projecte que pertoca a un altre municipi. És que allò no és Sitges. És que potser si tingués una afectació clarament directa i tal, i Sitges considera que ens veiem afectats per la Riera o pel que sigui, nosaltres tenim totes els mecanismes doncs, per poder impugnar qualsevol decisió davant la justícia o fins i tot també anar a la Generalitat i que el departament prengui mesures, no? Però és un projecte, i s'ha dit clarament, encara que hi hagi aquest rum-rum, és un projecte que pertoca a Ribes. I això crec que molta gent no ho té clar. No ho té clar. Jo crec que s'està fent allò de parlar d'això per no haver de parlar d'altres coses, d'altres qüestions que també són importants. Que, evidentment, és un projecte important. Sí, també s'ha d'explicar tot. És a dir, quina afectació mediambiental? Evidentment, però és que aquesta afectació es va explicar fa 3 anys. No ve d'ara, és que es va explicar fa 3 anys. I els senyors d'Esquerra Republicana, el senyor Carbonell, el senyor Almirall i el senyor Terrado estaven d'acord amb el projecte fa 3 anys. I ara sembla que no els agrada. Doncs, home, jo crec que hi ha d'haver una certa coherència, no? Que potser és per la pressió de la CUP, doncs, o la UM9, o qui estigui a Ribes, doncs, crec que això doncs, ho hauran d'explicar ells, no? O si la CUP és tan coherent, doncs que deixi el govern, perquè els seus socis ara van donar suport fa 3 anys, que deixi el govern. Però clar, és que el problema és això, és que no hi ha valentia o no hi ha ganes d'explicar tota la realitat, no? Tot el que comporta tot això, no?
Us fa mal la draga o la veieu com un mal menor?
És un mal menor.
És un mal menor.
Sí. El municipi necessita, les platges de Sitges necessiten sorra. Això és està molt clar. Crec que hi ha hagut projectes que, de fet, a finals del mes passat, de fet, es parlava novament de l'Espigó Submergit, de la platja de Sant Sebastià. Finalment, un simpatitzant de la CUP va presentar unes al·legacions, es va acceptar pel govern, però de fet, després d'això no s'ha estudiat res. Nosaltres som partidaris de que es continuïn estudiant aquestes mesures, De fet, ara no recordo exactament el municipi, però en parlàvem fa, no fa tant, d'un municipi que tenia aquests espigons i que hi ha hagut una regeneració de la sorra, no? Doncs, i tant que és un mal menor, perquè o posem de dragar ara o ens quedem sense sorra i ens quedem sense futur per l'activitat econòmica, especialment per depèn de les platges. No?
Esteu formant part d'aquesta comissió també que es va reunir, o s'ha reunit, em sembla ja, dues vegades per analitzar el que va ser en el seu moment el projecte del pàrquing de la zona de Pinsbens. Uh-huh. Com està anant aquesta comissió?
Bé, nosaltres, bueno, jo aquí no estic personalment, està la regidora Lore, la Maria Lore, però en tot cas nosaltres estem expectants, estem estudiant d'acabar, bueno, i de veure la documentació, veure què ens expliquen, i finalment aquesta comissió haurà de treure una sèrie de conclusions, no? I per tant nosaltres, de moment, absolut respecte al que es pugui fer dins d'aquesta comissió. I crec que més enllà de potser doncs que l'Ajuntament ja ha revocat aquesta situació, s'haurà d'explicar, no?
Teniu alguna sensació en especial?
Bueno, no, de moment no. Jo crec que s'ha de deixar treballar aquesta comissió d'investigació. Nosaltres sí que som conscients que hi ha d'haver un pla de treball, hi ha d'haver l'Ajuntament ha de donar-nos tota la documentació que requereixi en el si de la comissió, i sobretot ens haurà d'explicar, ens hauran d'explicar els regidors que ho van aprovar en el seu moment, doncs el per què i veure si existeixen responsabilitats.
I en els minuts finals, aviat farà un any de la Constitució de l'Ajuntament i per tant d'aquesta legislatura. Quin any, no? Déu-n'hi-do.
Sí, molt intens. Molt intens, molt, molt. Sí, sí. Home, nosaltres, des de fa un any, com he dit abans, nosaltres ens hagués agradat poder entrar a governar, teníem projecte que creia que, bueno, que seria molt bo per a la vila, però en tot cas no va ser possible i finalment doncs, vam deixar aquests 100 dies perquè comencessin a treballar, tiressin endavant.
Va haver un moment en què va ser molt possible que Ciutadans estigués al govern?
Hi ha hagut dos moments.
Dos moments.
Dos moments. Mm. Hi ha hagut dos moments, però com sempre, doncs al final hi ha no només els partits, les persones no es posen d'acord, i no només és una qüestió de projecte, perquè persones que potser no pensen com nosaltres i que en un moment determinat ens han dit que els hi agradaria, no?, poder comptar amb nosaltres en un govern, però crec que, bueno, hi ha qüestions sobretot de caire polític o més de colors i tal, i sobretot la conjuntura a nivell de Catalunya i d'Espanya que no es pot portar a terme, però en tot cas finalment tenim el que tenim i s'ha de treballar amb el que tenim.
Li preguntàvem divendres a Carme Casullas si veieu PSC dins el govern, el veieu?
Sí. Jo crec que sí. Jo crec que el PSC des de fa un any té ganes d'entrar a formar part d'un govern. Potser la prioritat no era aquesta. Jo crec que també ho han dit clarament, no?, moltes vegades, que potser ells estaven pensant en altres grups, entre ells nosaltres també, però finalment doncs, veient que aquest govern continuaria endavant, doncs, han volgut formar part del projecte i del govern, perquè finalment si tu vols fer coses, encara que estiguis a l'oposició, realment, quan tens l'oportunitat de fer-les és quan estàs a dins, no? I doncs, el que sí que crec que el PSC haurà d'explicar molt bé el per què ara i no abans. No?
I una darrera. L'Ajuntament té dos diputats, Bosch i Aurora Carbonell. No sé si en algun moment veu pensar que la legislatura o el Parlament s'acabava, la veu de ja, i sembla que s'estirarà una mica més, això.
Jo no ho recordes, però jo crec que, mira, en el moment que es va fer les eleccions del 21 del 2017, recordo, no?, aquelles setmanes, i de fet una entrevista amb tu on em deies, però ja et donarà temps a ser diputat.
Exacte.
Sí, jo, mira, el que he viscut aquesta legislatura ha estat molt, molt intens, s'han viscut molts moments, i crec que potser, crec que el senyor Torra sí que li interessa ara doncs acabar la legislatura, potser Esquerra Republicana no. Esquerra Republicana té ganes d'anar a eleccions perquè ara les enquestes els hi dona guanyador, però crec que el senyor Torra doncs, intentarà doncs, acabar aquesta legislatura per tal de veure si pot revertir aquesta tendència. No?
10 i 13 minuts, si tot va bé, la propera roda de portaveus ja tindrem a Manu Rodríguez com a la resta en aquesta mateixa taula. Manu Rodríguez, gràcies, fins la propera.
Moltíssimes gràcies, Vicenç.
Gràcies, adéu-siau. Gràcies.
Adéu.